Aquesta iaieta de Rebequeta, qui és?
Aquesta és en Johnny Rotten, que aquí estava molt emprenyat.
Què li passava, tio?
Doncs mira, ja se sap que tot el que comença s'ha d'acabar un dia o un altre, no? I en aquest cas, diguem-ne, que els Sex Pistols van deixar d'existir el 14 de gener del 1978. Va ser la primera i última gira que van fer pels Estats Units. Ja va ser, diguem-ne, una gira caòtica, problemàtica, des d'un bon començament. Les autoritats nord-americanes van veure quines pintes tenien i van dir que aquests no entren al país. I, per
Anglaterra
tant,
sí, però d'aquí no.
No els hi volien donar el visat, finalment ho van fer, però es van haver d'anul·lar uns quants concerts d'aquella gira. I a més, Malcolm McLaren, que era un home que la lliura esterlina li encantava i buscava ser la manera de treure lliures de sota les pedres, doncs va decidir que els seus nois actuessin en els pitjors antres, és a dir, per crear polèmica. Llavors, clar, van crear polèmica perquè baralles, insults, cops de puny entre públic i músics, això va ser l'ordre del dia. Però a Johnny Rotten se li va acabar la paciència precisament a l'últim concert de la gira.
Però ell ho sabia que seria l'últim o no?
Ho va saber en el mateix moment que va pujar a l'escenari. Clar, pensa que ell tenia la grip. A més, cada cop que es tossegava li sortia sang.
No preguntarem per què.
Bé, m'imagino que no menjava verdura ni en condicions. I per tant...
Culpa de la verdura, no?
Sí. A més, els altres components del grup tampoc no l'ajudaven gaire. Sid Vicious estava totalment desquiciat. I per tant, doncs, quan va sonar aquesta cançó, aquest clàssic que van fer del No Fun dels Stooges, el Johnny Rotten es va agenollar davant del públic i va anar dient: això no és gens divertit. I al final, doncs, va dir aquelles paraules de: teniu la impressió que us hem pres el pèl, doncs serà l'última vegada. I tres dies més tard, aquest mantra de això no és divertit, doncs va acabar amb aquesta dissolució oficial dels Sex Pistols.
Pobrets, tio. Però en qualsevol cas és un bon final, eh? Com que ja no és divertit, deixem-ho de fer, eh?
Exactament.
És com el George Sanders, que va dir que quan abans de suïcidar-se a Castelldefels, en un hotel de per aquí, el meu nòvio, actor anglès britànic meravellós, que va dir: me'n vaig perquè m'estic avorrint. I avui també hem començat amb els senyors de Clash, el programa d'avui, i ells també tenen una història de l'últim bolo, no?
Efectivament, va ser el 28 de maig del 1983. De fet, vivien un moment dolç de la seva carrera gràcies a que temes com Rock the Casbah o Shoot It Stay o Shoot It Go triomfaven les llistes comercials. Però una cosa és el que fa l'efecte que és, una altra cosa és el que es viu a dintre, saps? Aquella intimitat familiar.
Home, ell ja va dir: jo quiero una ferreteria en Almeria, no? Vull dir, el tio no estava per punyetes.
No masses, eh? De fet, tot era una autèntica bomba de rellotgeria. Feia poc el bateria Topper Hedon l'havien fet fora per drogota incontrolat, i Mick Jones i Joe Strummer, el que acostuma a passar també a les millors famílies, no es parlaven, feia temps que no es parlaven.
No menjaven verdura, és
no.
Això.
Ells estaven de vacances, llavors van rebre una trucada del cofundador d'Apple, que els hi va posar damunt de la taula $500,000 per actuar en un festival a la localitat californiana de San Bernardino. La cosa es va començar a espatllar quan els Clash es van adonar que els havien mentit, que les entrades costaven $8 més cares del que s'havia pactat. Ells, recorda que sempre estaven a favor de les classes obreres i, per tant, deien: no podem fer que els nostres fans paguin més del que nosaltres volem. I llavors van amenaçar que no tocaven si Apple no donava $100,000 a beneficència.
Després, Apple? Sí. O sigui, la marca aquesta dels...
Efectivament, sí, van ser els que van posar...
O sigui, la culpa de... O sigui, la culpa és d'Apple. La
culpa total és d'Apple, perquè a més després es van adonar que Van Halen no els havien donat $500,000 per tocar, sinó $1,000,000. I a partir d'aquí, doncs, ells van actuar, ho van fer amb una mena de pancarta on es podia llegir: no estem en venda. I aquest va ser l'últim concert. Després d'aquí, podríem dir que van quedar tocats i enfonsats. Se'n va anar al cap de poc el Mick Jones, i la història dels The Clash, doncs, bé, va ser aquesta.
Penseu-hi si teniu un Apple a casa, si ara esteu escrivint un correu electrònic.
Sí, però no
la culpa és de...
Terra, tampoc, no? Dic, no el tireu a terra.
Bueno.
Oh, sí, feu el que vulgueu.
Els The Who, que també un dia se'ls va acabar la llana.
El clatill.
Ara el conde de Torrefiel, clar, pobre, el tenim allà als assaigs de Terrassa i no és conscient del que estem fent amb la seva idea de teatre de guerrilla, etcètera. Què li va passar al senyor aquell món?
Déu-n'hi-do, diguem-ne, les desgràcies que han viscut els The Who. Han continuat endavant, però clar, s'ha de dir que ells eren quatre personalitats diferents que quan estaven damunt de l'escenari doncs feien meravelles. Una de les gires més històriques, histriòniques i caòtiques que van fer els Who va ser el 1976, bàsicament perquè Keith Moon ja estava totalment desquiciat. Va haver d'estar 8 dies ingressat en un hospital perquè ja no tocava vores. I malgrat tot, doncs, va acabar la gira de Miracle, va ser el 21 d'octubre a Toronto, Canadà. Aquesta va ser l'última actuació que va fer Keith Moon amb la banda en públic. Després, el 25 de maig del 78, però van haver d'entrar uns estudis a Londres per fer o per acabar un documental que era The Kids Are Alright, perquè el material que s'havia gravat no era del tot vàlid, ja. I van dir, heu de venir aquí i fer dos temes, ho van fer.
Sí.
El que passa és que ells ho van fer sense amb aquella desgana que tenien, però de fet podem dir doncs, que van ser dues dates històriques en les quals un, davant del públic, Keith Moon va ser l'última vegada que va tocar i després l'altra amb la banda, però vaja, allà no hi havia públic, sinó que hi havia càmeres, eh?
Per què no m'expliques ara allò de Bob Dylan que t'agrada tant explicar-me?
Sí?
Sí, explica'm allò de Bob Dylan. Home, aquest continua fent bolos.
Sí.
Què està passant, doctor Corbella?
Continua que diria fent bolos, però jo diria que tot va canviar quan un senyor del públic li va dir Judas. I a partir d'aquí jo crec que l'home va dir mai més tornaria a parlar amb el públic. I de fet no ho ha tornat a parlar mai més amb el públic. És un personatge esquerp que tot ve una mica d'abans.
Tot ve
perquè
d'un dia que li van dir Judas.
Sí. Però no va ser als Estats Units. Ell va actuar primer al Festival de Newport, que és un festival on tu has de tocar amb la teva guitarra acústica i convallar, Déu meu, convallar.
Sí.
Clar, ell va sortir, diguem-ne, ja amb l'artilleria pesant, amb la guitarra elèctrica, allà no el van entendre, allà el van xiular, però només el van xiular. Després va ser quan, a Manchester, un concert que va fer, doncs, abans de tocar aquesta cançó, Like a Rolling Stone, un personatge del públic li va dir Judas, ell es va emprenyar molt, va dir, ets un mentider, no és pas veritat, i a més li va dir a la banda, toqueu encara més fort la guitarra elèctrica. El bo del cas és que 33 anys més tard, aquell espectador anònim, en teoria anònim, va tenir nom i cognoms, perquè es va estrenar un documental on se'l va veure amb ell i en Judas. Jo no sé si li va fer un mal d'ull al Bob Dylan, perquè això va ser el 1999, però el 2002, aquell senyor...
La va palmar, no sé si...
La va palmar, efectivament. Keith Butler es deia, allò de moriràs. I l'amenaça es va fer efectiva.
Doncs no li direm res al Bob Dylan quan torni per aquí a Barcelona, no fos cosa. Una última història, la dels Rolling Stones, aquests també, però aquests encara continuen tocant.
Continuen tocant, però van tenir, jo diria, un concert el més accidentat de la seva història.
A veure, què li va passar? El Keith Richards va perdre els morros? No.
El Keith Richards...
Volia dir...
El Mick Jagger.
El Mick Jagger.
No. Tu imagina't que estem a l'any 1969, eclosió del Flower Power, que era el que els Rolling Stones van dir, farem un festival
jove,
nosaltres,
mira,
de pau i amor, i van aconseguir congregar 400.000 persones. Clar, el problema va ser que van dir, necessitem uns segurates. I quins segurates van contractar? Hells Angels. Ni més ni menys. Això va ser a la localitat californiana d'Altmont. I, clar, allà, imagina't que de seguida ja només trepitjar l'escenari a Rolling Stones ja hi va haver, diguem-ne, ja malestar, perquè els Hells Angels van començar, diguem-ne, a repartir gratuïtament, doncs...
Natilles.
Sí. I a la tercera cançó, quan estava sonant aquest tema, el Sympathy for the Devil, una persona del públic que ha passat a la història perquè va quedar immortalitzat la tragèdia davant de les càmeres, tenia 18 anys, es deia Meredith Hunter, i va morir apunyalat per un Hell Angel, tot això davant de les càmeres. Si voleu veure... De fet, els Rolling Stones van haver de marxar amb helicòpter, però hi ha unes imatges a través d'una pel·lícula que recull aquella gira i que es diu Gimme Shelter.
Doncs escolta, festa major màxima, ja ho veiem. No tots els concerts són iguals. Segur que cadascú el va viure de maneres diferents, aquests concerts. Ara ens ho explicarà també el conde de Torrefiel amb aquest espectacle seu, que té tres braços, el TNT a la Terrassa aquest cap de setmana, i tots els que estan aquí a la taula, que estan molt calladets perquè són molt bons nois, però fa estona que estan asseguts tots aquí. Podeu cridar una mica?
Hola, hola, hola.
Home, si ho vas a cridar...
Modosets, modosets.
Sí,
una bona gent.